Know that I've said things I regret when I'm sober, 'cause we always hurt the ones we love the most.
'Tas de clàssica, amb Josep Maria Vallès i Antoni Sàbat.
Bon vespre, amics. Tornem a ser amb vosaltres, els que teniu la idea d'escoltar-nos amb Tas de Clàssica, com cada dimarts a les 8 del vespre. Si algun dimarts no hi som, és per algun imponderable que no podem superar. Però avui tornem a estar aquí quan passen quasi 6 minuts de les 8 del vespre, aquest 14 de novembre del 2017, i avui escoltarem la part de programa que ens porta sempre l'Antoni Sàbat. Us parlarem després del concert de dissabte vinent a Poblet, el concert d'orgue dins el 5è Festival dels Orgues de Poblet, i en la segona part del nostre programa escoltarem música de César Franch i de Maurice Ravel. Recordeu el telèfon de l'Espluga FM Ràdio, 977-87-0076, i el correu electrònic de l'Espluga FM Ràdio.cat. Amb vosaltres, doncs, Antoni Sàbat, comencem?
Molt bé, bona nit. Benvolguts oients, bona nit. Anem a començar el programa, la part que toca la música barroca. Avui parlarem de Joan Baptista Cabanillas. Va néixer al Gemesí el 1644 i va morir a València l'any 1712. Joan Baptista Josep Cabanillas, nascut al Gemesí, doncs, la Ribera Alta, va ser un important organista i compositor valencià de música barroca, que també se'l coneix com el Bach espanyol. Possiblement començà com a cantaire a l'escolania de la parròquia de Sant Jaume del Gemesí. Després inicià els seus estudis eclesiàstics a la Catedral de València, estudis que incluïen també la formació musical amb Onofre Guinovart i amb Jeroni de la Torre, el qual substituí com a segon organista de la catedral el maig de 1665, quan tenia 20 anys. I un any més tard en morí el seu predecessor, Andreu Peris, que li deien el cec de València, esdevingué el primer organista ocupant el lloc on l'havien precedit intèrprets tan prestigiosos com Nicolau Mariner, Jeroni de la Torre i el mateix Andreu Peris. El 22 de setembre de 1668 va ser ordenat sacerdot. El febrer de 1675 se li encomanà la formació dels infantilillos, en com nom que es donava a l'escolania de la catedral, i va mantenir el seu lloc de primer organista durant 45 anys, o sigui, fins a la seva mort, malgrat que a partir de 1703 la seva salut va provocar que fos substituït sovint.
Moltes de les composicions de Cabanillas són virtuoses i avançades pel seu temps, si bé es mantingué dins de la tradició espanyola de música per teclat, provinent del segle XVI. Antoni Sàbat ens proposa d'escoltar, per començar, el Tiento sobre la Lletania de la Verge, Letania de la Virgen, conegut també com a Corrente Italiana, interpretat per l'organista Lucía Riaño en l'orgue Positiu, o Realejo, de la Catedral de León, construït el 1739.
Thank you.
Hem escoltat a l'organista Lucia Riaño interpretant la corrente italiana de Cabanillas en un orgue portàtil, dit també positiu o realejo. Segurament haureu notat un soroll, soroll que és degut a les cordes que es fan servir per donar aire a les manxes dels quals accionen manualment. Aquesta peça també ens ha permès escoltar el bonic registre de la trompeta que té aquest orgue portàtil. De totes maneres, Antoni, jo m'he quedat una mica sense acabar de saber què és realment un orgue positiu.
Està bastant ben explicat aquí.
Sí,
és
sí.
Un orgue que té quasi familiar, diguéssim, que té molt pocs tubs i a més només té teclat, no té pedals, o sigui, hem sentit que és com un harmònium, però amb so d'orgue. Després d'aquest orgue faré un programa dintre d'uns quants dies, que hi ha un senyor del Canadà que el té a casa seva, un senyor molt aficionat a tocar música barroca, i que té un orgue positiu portàtil, el té ell, o sigui, a la seva finca, de tant en tant, fa obres i l'escoltarem, el programa, dintre dos o tres programes ho sentirem, això.
Continuem, doncs.
Bé. Les obres de Joan Baptista Cabanillas demostren que conegué la música per a orgue francesa i italiana, però no l'alemanya. Cabanillas va ser molt conegut a la seva època, malgrat que no s'edités ni una de les seves obres. Viatjà força vegades a Itàlia i França, on fou admirat i respectat. La majoria dels seus manuscrits són a la Biblioteca de Catalunya. S'han conservat innumerables composicions per a orgue, 200 tientos, 160 versos, 2 batalles, 5 gallardes, 5 passacalles, 6 tocates, així com diverses obres polifòniques per a conjunts de fins a 13 veus.
Bé, doncs, la gallarda és una dansa cortesana d'origen italià, de moviment ràpid i en compàs ternari, molt famosa al segle XVI. És una dansa semblant al saltarello i a la romanesca. La gallarda perdurà durant el segle XVII, però es convertí en una dansa estèril, més aviat lent. Escoltem unes gallardes que compongué Cabanillas interpretades al clave per Maria Nishiyama. Hem escoltat unes gallardes de Joan Batista Cabanillas interpretades al clave per Maria Nishiyama quan passen 20 minuts de les 8 del vespre.
El dimarts a les 8 del vespre tens una cita amb la música clàssica.
L'escassa però esplèndida obra vocal de Joan Batista Cabanillas consta d'una missa, dos salms i 5 cançons en text castellà. Tota la seva obra està amarada de frescor i fantasia. Recentment ha estat descoberta part de la seva producció vocal. Un duo, galant que ronda les calles, dos tones, són les fieres, les aves i les flores, immortales que amais a un dios immortal, totes d'un lirisme extraordinari. L'obra Mortales que amais, a 4 veus, 2 sopranos, contralt i tenor, i continuo, és un tono a la passió de Nostre Senyor, amb molta força i expressivitat, i que cal destacar especialment per la seva semblança amb el cor inicial de la passió segons Sant Mateu de Joan Sebastián Bach.
Escoltem el tono Mortales que amais a Dios immortal pel conjunt Música Trobada, format per Pilar Moral, soprano, Patricia Llorenç, soprano, Constantin Derri, contratenor, i Alberto Guardiola, tenor.
Thank you.
Eren les veus de les sopranos Pilar Moral, Patricia Llorenç, el contratenor Constantin Derri i Albert Guardiola, tenor, que formen aquest conjunt de música trobada i que ens han interpretat aquest Mortales que amaix un dios immortal de Joan Baptista Cabanillas.
El tiento és una forma musical dominant que es va dur a terme a Alemanya, Espanya i Portugal durant els segles XVI i XVIII. Tiento, del verb tentar, provar, experimentar, és equivalent a l'italià ricercare. El tiento solia ser una composició generalment curta, lliure, polifònica i contrapuntística que combinava diversos elements com la imitació, el cromatisme i la improvisació. Els primers tientos foren per a vihuela sola. La vihuela és un instrument més aviat ja d'espanyol, antiquíssim, que era un predecessor del que va ser després la viola de gamba. Però la viola es tocava com es toca la viola de gamba, o sigui, no amb el braç com un violí, sinó com una viola de gamba, però molt petita, un instrument petit. Segueixo. Entre els primers grans compositors espanyols de tientos hi trobem Antonio de Cabezón, 1510-1566, Francisco Correa de Araujo, 1584-1654, i ja al segle XVII, Sebastián Aguilera, 1561-1627. Però el més prolífic compositor de tientos va ser Joan Baptista Cabanillas.
Us proposem, doncs, d'escoltar aquest Tiento 23 por a la mira de Joan Baptista Cabanillas, interpretat per Olivier Tuol en l'orgue Boisseau Catieu de l'església de Notre-Dame de Villiers des Poetes a la Manxa.
De la música barroca a la del Renaixement, l'òpera, les grans cantates, la música de cambra.
Début de la guerre de succession d'Espagne. Thank you.
Bé, els nostres oients hauran notat que el que us hem presentat, el Tiento 23, Por a la Mire, de Joan Baptista Cabanillas, i el que us hem ofert és una altra cosa. Ens ho expliques, Antoni?
Bé, molt bé, no ha passat res. És qüestió de... Després sentirem aquest Tiento. És interessant el que acabem de sentir, perquè hem esmentat que Cabanillas va escriure dues batalles per a orgue. La batalla imperial és la més famosa i la més interpretada. I també s'ha atribuït al compositor alemany, que és el que acabem d'escoltar, aquesta batalla imperial, s'ha atribuït al compositor alemany Johann Caspar Kerl, que quan vam parlar d'ell ja vam tocar aquesta batalla, només que llavors va ser amb orgue. I aquesta vegada ho han fet amb la versió que ha fet el Jordi Savall amb la seva capella reial i tot. Ara el Vallès us explicarà tota la lectura del que és això, perquè m'estic enredant ja una mica.
Molt bé, doncs sí, hem escoltat precisament aquesta, la Capella Real de Catalunya, l'Hesperion 20 i el Concert de Sancions, dirigits per Jordi Savall, que ens interpretaven aquesta batalla imperial de Joan Baptista Cabanillas. Hem fet aquesta interessant versió, tot i contemporanitzant-la amb la Guerra de Successió Espanyola, el 1701-1713, i que us hem doncs, avançat al que hauria tocat. Per tant, tornem enrere i escoltarem i calculem si les coses van com han d'anar, que ara sí que us podrem oferir aquest Tiento 23 Por a la Mire de Joan Baptista Cabanillas, interpretat per Olivier Tuol a l'orgue de Boisseau-Catieu de l'església Notre-Dame de Villiers-les-Poètes a la Manxa. Escoltant aquest tiento de Joan Baptista Cabanillas, hem arribat a 9:15 del vespre. Era interpretat per Olivier Toll, l'orgue Boisseau Catieux de l'església de Notre-Dame de Villers, Poetes a la Manja. És que ho fem difícil, això dels títols. Ho fem molt difícil, això dels títols. Però encara ho podria ser més.
Escolta, jo poso la veritat.
Molt bé. Continuarem amb una obra que ens proposes, que diu Diferències. Era el terme emprat en la música espanyola dels segles XVI i XVII per definir les variacions sobre un tema o una dansa. Per acabar, doncs, aquesta part, primera part del programa, que de fet continuarà fins a les 9 en punt del vespre, escoltarem les diferències sobre la gaita de Cabanillas, en aquest cas interpretades pel conjunt aragonès El Aire Espanyol, que dirigeix el seu fundador, Eduardo López Banzo.
Hem sentit el conjunt A l'Aire Espanyol que interpretava Les diferències sobre la gaita de Joan Baptista Cabanillas, un dels organistes i compositors més famosos espanyols de l'època barroca, al qual hem dedicat avui la nostra primera part del Tast de Clàssica.
Tast de Clàssica, un pica-pica de música clàssica a l'Espluga FM Ràdio.
Tot seguit us deixo amb el company Josep Maria Vallès i amb la seva interessant tria de música clàssica, per bé que avui em fa el fer una mica de competència. Josep Maria?
Bé. Sí, diuen que l'ocasió fa el lladre, no?
Sí, amics oients de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, molt bona nit. Rebeu una salutació d'Antoni Sàbat Aguilera. Fins dimarts que ve, si de vol.
Passen 9 minuts, falten 9 minuts per les 9 del vespre, i el que us volíem parlar és precisament del concert d'orgue que dins el 5è Festival d'Orgues de Poblet es celebrarà aquest proper dissabte a 9:15 del vespre. La intèrpret serà Hanne Kallmann, nascuda el 1967. Hanne Kallmann estudia els conservatoris de música d'Aarhus i de Copenhague, a París, a Londres, amb els professors Daniel Roth i David Sanger. Ha guanyat el primer premi del concurs internacional d'orgue de Lahti, a Finlàndia, el 1993, el concurs internacional d'orgue d'Odense, a Dinamarca, el 1996. Actua regularment a Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia, Anglaterra, França. La seva carrera concertista l'ha portat a alguns dels millors orgues d'Europa, com els de l'Abadia de Westminster, a Notre-Dame de París, a la Catedral de Nidaros, a l'Església de Sant Beibo de Haarlem, a Holanda, i actualment és organista titular de la Catedral de Copenhagen i participa en la litúrgia matinal diària tramesa per la Ràdio Nacional danesa. Hanne Kallmann també organitza i actua a les sèries regulars de concerts del dissabte migdia a la seva església, a la catedral de què us parlàvem. I per què us expliquem això? Doncs perquè dissabte vinent, dia 18, a 9:15 del vespre, Hanne Kallmann actuarà amb l'orgue, amb l'orgue gran, l'orgue nou, del monestir de Poblet, de la Basílica de Poblet, i interpretarà dues peces del mateix autor, Georg Böhm, nascut el 1661 i mort el 1733. I què us podem dir d'aquest autor, que per tant també és un autor que habitualment seria un autor que posaria el nostre company Antoni Sàbat? Georg Böhm va néixer, us diem, el 1661 i morir el 1733. És un organista i compositor alemany, i que és notable pel seu desenvolupament amb el cant coral i les partides amb influència, sobretot molta influència, de Johann Sebastian Bach. De les dues obres que interpretarà Hanne Kallmann, us hem escollit els dos que hem trobat, d'enregistraments, naturalment no per Hanne Kallmann, però sí que us podem oferir aquests dos preludis sobre el coral Christ lag in todes Baden, que escoltem a continuació, i després l'Antoni Sàbat ja hi dirà la seva. I t'hi deixo dir la teva, eh? Tot teu, Antoni.
Bé, no, a més, el Gorg Böhm, aquest és de l'edat de va, quasi una mica més jove, una mica més vell, però bueno, quasi que és de la mateixa època, no? Tot això dels corals luterans, que acabem de dir, el Christ lag into des Banden, que vol dir Christ està jaient amb les cintes de la mort, o sigui, és, encara que digui això, és un coral de Pasqua, perquè és clar, és la cinta de la mort, però després ve la resurrecció i explica d'això. Aquest coral canten els luterans per Pasqua. A continuació, veig que ens proposa Josep Maria l'altre, que és Vater unser in Himmelich, que vol dir Pare nostre que esteu al cel. O sigui que escoltem aquest altre coral.
Que són les dues peces que interpretarà Hannah Coleman el dissabte a Poblet.
Molt bé, interessantíssim.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9, els parla Joan Porta. Tarragona ha viatjat a Londres per participar a la World Travel Market. Es tracta de la fira del sector turístic.